unanimous decision of this court.
La decisió unànima d'aquest tribunal és que els termes dones i sexe a la Llei d'Igualtat de 2010 es refereixen a una dona biològica i al sexe biològic. Però aconsellem no interpretar aquesta sentència com un triomf per a un o més grups de la nostra societat a costa d'un altre. No és això.
It is not.
És una decisió del Suprem del Regne Unit que ja està generant debat en molts punts del planeta. Dictamina que l'elecció de gènere, la situació d'una persona que sent que té un altre sexe que el que li mostrava el seu cos al néixer, no té efectes legals. Si ha nascut amb el cos de dona, aquesta determinació biològica, diu el Suprem britànic, és la que compta a nivell legal, és una dona. El curiós d'aquest cas judicial és que en l'origen de la demanda hi ha un grup feminista contrari a una llei escocesa que igualava els drets de les dones trans als de la resta de dones. Entre les que celebren la decisió judicial hi ha, per cert, J.K. Rowling. El debat està servit i l'escoltarem tant des de Londres com des d'aquí per comprovar si ja hi ha col·lectius catalans que creuen que el que ha passat al Regne Unit es pot replicar en altres països que també tenen lleis avançades.
Catalunya nit.
El càncer de còlon i de recte és un dels més freqüents i una de les principals causes de mortalitat per càncer. En l'estadi inicial no genera molèsties i això fa que sigui imperceptible. Per això recomana que a partir de 50 anys tothom es faci la prova. És clau agafar-lo a temps i ara s'ha demostrat que hi ha una alternativa a la colonoscòpia molt més fàcil, la prova de sang amb femta. En parlarem amb una persona a qui aquest test més senzill potser li va salvar la vida i amb Antoni Castells, director mèdic de l'Hospital Clínic. Les previsions de l'Organització Mundial del Comerç per aquest any eren positives, però han girat com un mitjó amb la guerra comercial engegada per Trump. Ha passat de pronosticar un creixement a una caiguda de fins a l'1,5%.
Hem vist que les preocupacions comercials poden tenir efectes negatius en els mercats financers i altres àrees de l'economia, però també em preocupa molt l'impacte en els països pobres i els països en vies de desenvolupament. Realment hi hem de pensar.
En parlarem avui que passarem també per l'Àfrica per saber com hi poden impactar allà els aranzels. Hem parlat molt de la Xina i de la Unió Europea i volem saber què pot passar al continent africà. I a partir de les 11 sabrem el rival del Barça a les semifinals de la Lliga de Campions i si el Madrid continua endavant o queda finalment fora de la cursa. En un dia on estem molt pendents també de la previsió del temps de cara al pont que ens farà la Gemma Puig. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Sentència molt rellevant avui al Regne Unit. El Tribunal Suprem dictamina que ser dona ho determina únicament el sexe biològic i no pas l'elecció de gènere. Una decisió que deixa fora de la definició legal de dona les dones trans. Amb aquesta sentència, el Suprem acaba amb una llarga batalla legal entre un grup feminista contrari a la llei trans i el govern escocès. Corresponsal a Londres, Coia Ballester Brumós.
El concepte de sexe és binari, una persona és dona o és home. Aquesta és per unanimitat la sentència del Tribunal Suprem de Londres. La definició legal del que és una dona està basada en el sexe biològic. Per tant, una persona amb un certificat de reconeixement de gènere, en el gènere femení, no entra dins de la definició de dona. La sentència l'ha llegit el magistrat Lord Hodge.
The unanimous decision of this court.
La decisió unànime d'aquest tribunal és que els termes dones i sexe a la Llei d'Igualtat de 2010 es refereixen a una dona biològica i al sexe biològic. Però aconsellem no interpretar aquesta sentència com un triomf per a un o més grups de la nostra societat a costa d'un altre. No és això.
It is not.
Els col·lectius trans ja han mostrat la seva preocupació, tot i que la sentència afegeix que les lleis continuaran protegint les persones trans contra la discriminació. Una sentència que arriba després d'una llarga batalla legal entre el govern escocès i el grup activista de dones For Women Scotland, que mai va estar d'acord amb la proposta del govern de reconèixer els canvis de sexe. Susan Smith és codirectora del grup.
Today. Avui els jutges han dit el que nosaltres sempre hem defensat, que les dones estan protegides pel seu sexe biològic, que el sexe és real i que ara les dones es poden sentir segures, que els serveis i els espais dissenyats per dones són per dones.
El govern escocès diu que va actuar de bona fe i que treballarà amb Westminster per entendre totes les implicacions de la sentència. Hi havia hagut una certa pressió sobre el govern de Londres perquè aclarís la llei d'igualtat, que ha estat durament debatuda a tot el país. Ara el tribunal els hi treu pressió i caldrà veure com s'aplica la sentència a la vida real, que és el que han valorat els jutges. Pel govern britànic, la sentència aporta claredat i confiança a les dones i també als proveïdors de serveis com hospitals o clubs esportius.
Doncs una de les veus més crítiques amb la llei trans i que ha finançat part fins i tot de la campanya és l'escriptora J.K. Rowling, que s'ha felicitat per aquesta sentència. En un missatge a la xarxa X, ha aplaudit la tenacitat de les dones escoceses que han aconseguit portar el cas al Tribunal Suprem i ha afegit que amb aquesta decisió es protegeix el dret de totes les dones i nenes del Regne Unit. La creadora de la saga de Harry Potter va aportar 85.000 euros per finançar les despeses d'aquest procés judicial. És una sentència, aquesta del Tribunal Suprem Britànic, que no sé si a Catalunya també deixa el col·lectiu feminista dividit, Cèlia Forment.
Doncs sí, el col·lectiu transgènere de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia diu que la decisió del màxim òrgan judicial anglès representa una regressió de drets en molts àmbits de la vida quotidiana. Cristian Carré n'és el coordinador tècnic.
Per exemple, sanitari, per exemple, serveis socials, per exemple, el registre civil, per exemple, en l'àmbit laboral o en l'àmbit escolar, totes aquelles persones que surtin d'aquesta normativitat impulsada per aquest discurs biològic significarà que no són dones i, per tant, per mi, negar l'existència d'una part del col·lectiu em sembla perillós i preocupant.
Des de Novembre Feminista denuncien que la decisió es pot interpretar com a transfòbica, ja que nega, diuen, la identitat de les persones transgènere. Dolors Pulido, membre d'aquesta associació, en parlava en declaració a Catalunya Informació.
Nosaltres sempre hem afirmat que defensar els drets de les persones trans és defensar els drets humans, la igualtat i la justícia social. Això és un exemple de com estem retrocedint en molts aspectes socials de les nostres vides.
Des de Feministes de Catalunya, en canvi, la presidenta Sílvia Carrasco ha mostrat la seva satisfacció per la sentència britànica i defensa que aquesta decisió va a favor dels drets de les dones i no en detriment dels drets de les persones transgènere.
Això és ciència, no ha de ser una llei que digui la Terra és rodona, no ho sabem, perquè els científics i les científiques ho han estudiat. Estem contentes? Sí, perquè és un precedent, que no pot haver-hi drets d'uns homes que s'autoidentifiquen dones a costa dels drets de totes les dones i les nenes, que són més de la meitat de la població.
La llei trans espanyola, aprovada al Congrés el febrer del 2023, defineix com a persona trans qui té una identitat sexual que no correspon amb el sexe assignat al néixer. Per Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va ser agent d'aquest debat parlamentari, és molt difícil que el que ha passat a Anglaterra pugui arribar a passar aquí.
Seria molt, molt, molt estrany, per no dir gaire impossible, que Espanya es donés una lectura d'una interpretació amb la que s'ha donat amb el Tribunal Suprem de Gran Bretanya. Primer, perquè a Espanya tenim l'article 14 de la Constitució, que no es pot discriminar a ningú, i a part la llei trans és molt potent en aquest aspecte, tant a Catalunya com a l'estat espanyol, i tenim també una postura de les més adelantades del món.
Doncs no sé si malgrat això que deia ara l'Eugeni Rodríguez hi ha preocupació o no en el col·lectiu de persones trans, i ara el que podem fer és saludar-ne un parell per saber com ho estan vivint elles i com què és el que en pensen. Tenim per una banda la Fina Campàs, que és vicepresidenta segona del Consell Nacional LGTBI de Catalunya i activista trans. Bona nit, Fina.
Bona nit, què tal? Com estem?
Doncs aquí, pendents d'aquesta actualitat, i estaràs acompanyada també de la Rosa Maria Maristany, que és la presidenta de Trans Baix Power. Bona nit, Rosa Maria.
Molt bona nit.
D'entrada, vosaltres dues, comencem per tu, Fina, i ja t'hi pots enganxar al darrere. Rosa, com heu vist des de les vostres organitzacions o des de la vostra posició, què en penseu d'aquesta decisió del Tribunal Suprem anglès?
Bueno, vull dir, han sortit veus aquí, com és la d'Eugeni, la del Christian, de l'Observatori. En definitiva, vull dir, això el que és una regressió de drets en tota regla. I, a més, parteix d'una llei aprovada al Regne Unit, que és una llei d'igualtat. I una llei d'igualtat que ja fa que provoca una discriminació cap a les dones trans. Però sempre amb la qüestió... Perdó. Amb la qüestió, diguéssim, de posar com a eix central, diguéssim, el tema del sexe. Llavors, totes aquestes mogudes, diguéssim, del Regne Unit, que a partir de 2017, el 2017 va ser quan van començar, a través de grups com Women's Place d'Anglaterra, o Dones per Escòcia, i més tard LGBT Aliens, comencen a qüestionar tota aquesta presència de les dones trans. Aquí tenim també aquests panorames, i tenim, diguéssim, tota aquesta part, diguéssim, d'aquests col·lectius feministes que entenen el feminisme d'aquesta manera. No deixa de ser una regressió i que complicarà bastant l'existència de les dones trans d'Anglaterra.
Tu, Rosa Maria, ho veus igual?
Aviam, hi ha molts països d'Europa de que les persones trans són qüestionades, no? Però també hi ha molts altres països d'Europa que les dones trans no ho són. Suposo que aquestes polaritzacions es deuen més aviat a temes polítics, no? Perquè altra cosa no hi veig. Aquí, a Catalunya i a la resta de l'Estat, com ha dit l'Eugeni Rodríguez de l'Observatori, no crec que arribin les coses tan lluny, eh? Sí que és ben veritat, doncs, que sempre hi ha el feminisme classista, el reaccionari, que es posiciona en contra de la llei 4 del 2023 en relació a el que és l'autodeterminació del gènere, no? Però bueno, això ha sigut àmpliament qüestionat, però també ha sigut àmpliament valorat. I la veritat és que nosaltres aquí a Catalunya vivim amb certa tranquil·litat a les persones trans amb qüestions identitàries. Vull dir, sí, és ben veritat que hi ha mancances, perquè sempre hi són, però ara hi ha actualment una voluntat política transformadora al respecte. No hem de fer casos d'aquests discursos hiperventilats, perquè aquí tenim lleis que ens protegeixen. I estan protegides per la Constitució, o sigui, no es pot discriminar ningú ni per la seva orientació sexual, ni per la seva identitat sexual, ni per la seva raça, ètnia, religió, etc. Però sí que emmascaradament dintre els discursos d'odi cap a les persones trans, doncs hi ha una posada en escena que elles en diuen llibertat d'expressió, no? O sigui, quan se senten interpel·lades diuen que és llibertat d'expressió, però en realitat el que estan fent és intentant minar, socavar el que és la voluntat social i política que vivim aquí. Per tant, jo crec que s'ha de canviar aquest discurs hiperventilat per intentar, doncs, callar veus i intentar que no ens tornin a posar als marges. És ben veritat que nosaltres, el col·lectiu trans, som un col·lectiu molt, molt combatiu, és cert, però som combatius som combatius perquè hem tingut necessitat de ser combatives, eh? Vull dir, aquest és el que hi ha la qüestió. Però la voluntat que tenen la població en general, quan parles de temes trans aquí a Catalunya i en altres llocs de la resta del país, doncs es veuen ja com persones normalitzades, eh? Vull dir, no es veuen ja com aquestes persones d'abans que ens dedicàvem al folclore i tot el que més. No, ja ens veuen com persones normals, amb criteris normals, com la resta de les persones. Per tant, jo crec que aquí a Espanya i aquí a Catalunya, doncs això no anirà més. Crec, eh? Vull pensar-ho, que efectivament sectors radicals intenten socavar, minar la voluntat política en favor d'elles, però escolteu, quantes persones trans hi ha a l'estat espanyol comparadament com la quantitat de dones cis, dones que no són trans? Vull dir, quantes, quin percentatge? Home, nosaltres som el 0,03% de la població, les persones trans. Jo crec que no podem fer tan mal a 44, o 45, o 30, o no sé quants milions de dones ja a la resta de l'Estat. Jo trobo que això no pot anar més enllà.
Per tant, no teniu, no sé si teniu por fina que hi pugui haver un efecte contagi, que alguna organització d'aquestes feministes vulgui que els tribunals aquí es pronunciïn en la mateixa línia, o fins i tot no sé si a nivell de carrer persones que us comencin a qüestionar encara més si sou dones o no.
Bé, aviam, jo veig que tenim tota una sèrie, diguéssim, de marcs jurídics que sí, que tenim aquesta protecció i que tenim, per això es va fer, diguéssim, la llei trans, doncs va ser precisament per tot aquest tema. A Anglaterra, per exemple, la llei trans doncs no hi era, per això no hi és. Llavors, és clar, què passa aquí? Que tens un problema de que tens tota una sèrie de forces polítiques emergents que te poden condicionar tot això. O sigui, a veure, vull recordar que totes, el Partit Laborista, hi ha hagut gent del Partit Laborista que estava a favor, diguéssim, que tiressin la llei, que fessin això, diguéssim, aquest posicionament del Tribunal Suprem. Vull dir, estaven a favor i era el mateix Partit Laborista. Vull dir, aviam, per més lleis que tinguem, vull dir, les lleis i els drets no es mantenen sols. Els drets s'han de cuidar i s'han de preservar. Llavors, això hauríem d'anar bastant al tanto en aquest sentit, perquè tenim una extrema dreta que ja t'ho està dient directament. Vull dir, vas al Parlament i els escoltes, i quan vam fer la presentació de la renovació de la llei 11-2014 al Parlament de Catalunya, vull dir, el discurs de l'extrema dreta i el discurs del PP, doncs anava en aquest sentit. I d'Aliança Catalana, vull dir, tampoc ho deien gaire més cosa. Per això et dic que, no sé, està bé, bueno, tenim tots aquests marcs jurídics que ens poden protegir, però, ostres, anem en compte. Anem en compte.
Finalment, per acabar, al finals de març, precisament l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va fer públiques les denúncies del primer trimestre d'aquest 2025 i destacava que 4 de cada 10 són per transfòbia. No sé si ho patiu vosaltres i si això, moviments com aquest, poden fer que això, en comptes d'anar a menys, vagi a més.
Bueno, el tema que hi hagi transfòbia, tota aquesta transfòbia acumulada, o sigui, es veu, o sigui, el que és l'Observatori contra l'Homofòbia, només has de veure, diguéssim, els anàlisis que fan a nivell anual sobre com van augmentant les agressions LGTBI-fòbiques i les agressions transfòbiques. Vull dir, ara ja les trans estem al davant. Vull dir, és una cosa que, augmentant, a nivell social, és una cosa que encara ja s'hi està lluitant. L'aplicació de la llei trans, per exemple, espanyola, doncs hi ha moltes parcel·les que ara no s'està aplicant. Hi ha algunes parcel·les, com el registre, que sí, i amb quines dificultats a vegades. Vull dir que a vegades tenir les lleis tampoc no vol dir que ja tinguis tot on... No, com ho tinguis una mica... Ja tot solucionat, m'entens?
Clar, no, són importants, però després hi ha moltes altres coses i el dia a dia se'l coneix cadascú. Fina Campàs i Rosa Maria Maristany, us agraïm molt que hagueu atès avui la nostra trucada en directe al Catalunya Nit. Una abraçada, bona nit.
Moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Les 10 i pràcticament 20 minuts de la nit, el comerç mundial es pot acabar enfonsant aquest any si la guerra comercial de Donald Trump va a més. I qui es pot emportar la pitjor part són els Estats Units. Ho alerta l'Organització Mundial del Comerç, que ha passat d'un escenari de creixement a una caiguda de fins a l'1,5%. Quins càlculs fa aquest organisme? Ens ho explica Marc Güell. Bona nit, Marc.
Bona nit, Manel. Doncs dibuixa dos escenaris. En el millor dels casos, el comerç mundial es contraurà un 0,2%, però si finalment s'apliquen aranzels recíprocs, el descens pot ser de l'1,5%, cosa que seria el pitjor escenari des de la pandèmia. Per tant, res a veure amb la previsió inicial que l'intercanvi de mercaderies pujaria gairebé un 3% aquest any. La directora general de l'Organització Mundial del Comerç avisa que la incertesa és una amenaça per a tot el món.
Hem vist que les preocupacions comercials poden tenir efectes negatius en els mercats financers i altres àrees de l'economia, però també em preocupa molt l'impacte en els països pobres i els països en vies de desenvolupament. Realment hi hem de pensar.
Segons aquest organisme, els Estats Units són els que notaran més aquesta caiguda del comerç mundial. Tant les importacions com les exportacions s'enfonsarien al voltant d'un 10%. No ho compensaria l'augment que sí que farien Europa i Àsia, i qui més ho podria aprofitar és la Xina. Segons l'organisme, les exportacions del país asiàtic poden augmentar fins a un 9% fora dels Estats Units, a mesura que redireccioni les seves vendes.
Doncs és un altre dia, una altra jornada en la que hem estat pendents de les borses, sobretot les americanes, i els valors de les grans empreses tecnològiques s'enfonsen i arrosseguen Wall Street.
Sí, Rafael, sí, de Ribot. Fet era un dia aparentment tranquil als mercats, però durant la tarda, sobretot als Estats Units, s'han anat tenyint de vermell. Les accions del més gran fabricant de xips mundial, Nvidia, han arribat a perdre un 10% i al final han acabat retrocedint un 7%. La companyia ha anunciat pèrdues, Manel, de 5.500 milions de dòlars pels aranzels imposats a la Xina pels Estats Units. També ha caigut en força Tesla, Amazon, Apple, entre d'altres. El principal índex tecnològic, el Nasdaq, ha cedit un 3%. Les pèrdues, com dèiem, durant el dia doncs no eren molt importants, però s'han anat accentuant al final de la sessió i coincidint amb la intervenció del president de la Reserva Federal, Jerome Powell, al Club Econòmic de Chicago. Powell ha alertat de la possibilitat d'una inflació persistent provocada pels aranzels i d'un alentiment del creixement econòmic. El president de la Fed ha reconegut que existeix preocupació per com pot afectar la guerra comercial la cadena de subministrament.
So I actually had dinner at the Chicago Fed last night.
Ahir vaig sopar amb membres de la Reserva Federal de Chicago i amb directors executius d'empreses importants. La incertesa que tenen pels components essencials que necessiten per fabricar els seus productes és un gran problema.
Li han preguntat, però Powell no ha avançat quina serà l'evolució dels tipus d'interès i s'ha limitat a dir que caldrà esperar que hi hagi més claredat, això és el que ha dit literalment, abans de considerar ajustos en la posició que manté la Fed en política monetària. Per tant, més claredat abans de tornar a baixar tipus.
Molt bé, gràcies, Rafael. Precisament avui el governador de Califòrnia, el demòcrata Gavin Newsom, ha anunciat que presentarà una demanda per impugnar l'autoritat del president Donald Trump per imposar aranzels. A la querella, Newsom argumenta que la Casa Blanca necessita l'autorització del Congrés per aplicar taxes sobre les importacions de Mèxic, el Canadà i la Xina i altres països que són socis comercials de Califòrnia. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
No sé si té possibilitats de prosperar aquesta demanda contra Trump.
A veure, ara difícil, ara mateix és difícil, saber com prosperarà. De moment, primer l'ha d'acceptar, diguem, la justícia, l'ha de tramitar, de manera que cal de veure si aquest pas hi és i si, per tant, accepten els arguments del governador Newsom. En qualsevol cas, hem de tenir en compte que Califòrnia és l'estat més poblat i més ric dels Estats Units, està considerat fins i tot una de les principals economies del món en termes de PIB, i naturalment els aranzels globals del Trump doncs li afecten molt directament tot el negoci, tota la relació comercial que té amb països com, per exemple, la Xina o d'altres, no? De fet, el governador Newsom ha demanat als països afectats pels aranzels que no s'hi tornin i demana poder dialogar amb aquests socis comercials per atenuar una mica l'impacte de les taxes sobre les importacions. I avui mateix Donald Trump ha dit que participarà directament ell mateix a les negociacions amb el Japó sobre la guerra comercial. Hi ha una delegació japonesa que ha anat a Washington per intentar rebaixar els aranzels dels que va imposar ara a l'abril. La reunió coincideix a més amb l'anunci per part de la companyia nipona Honda que traslladarà als Estats Units la fabricació d'un cotxe híbrid de la marca Civic.
Doncs això, Tramo vendrà molt bé a la seva manera, segurament. No sé si, a banda d'aquest, que no sabem si és incipient, si acabarà sent o no un problema judicial, en té d'altres, Tram.
Doncs mira, avui mateix n'hi ha aparegut un altre perquè hi ha un jutge federal dels Estats Units que ha iniciat un procés per declarar en el seu govern, el govern Trump, en desacatament. És a dir, de no complir ordres judicials. El magistrat que va intentar ja impedir la deportació de més de 200 immigrants a El Salvador a mitjans de març acusa l'administració nord-americana d'ignorar les ordres judicials amb un menyspreu total, diu. El jutge es diu James Boasberg i afirma en el seu escrit que la Constitució dels Estats Units no tolera desobediència intencional dels mandats judicials i afegeix que si permetés ell el poder executiu que anuli un ordre judicial seria com burlar-se d'alguna manera de la Constitució dels Estats Units. Trump va invocar una llei de l'any 1798 utilitzada en temps de guerra per expulsar justament aquests centenars de veneçolans principalment acusats de pertànyer a l'organització criminal Tren de Aragua. Aquestes persones les van deportar a una presó del Salvador d'alta seguretat i és allà on estan. La Casa Blanca diu que apel·larà aquest inici de procés per desacatament contra el govern Trump i veurem com continua la cosa.
És el terratrèmol Donald Trump i avui coincidint amb els estira i arronses entre els Estats Units i diferents països sobre els aranzels i el joc de pressions que suposen, avui hem sabut que el president dels Estats Units ha paralitzat els fons públics per al projecte de tren d'alta velocitat a Texas, una iniciativa en què, atenció, hi participa també Renfe. L'anunci l'ha fet el Departament de Transport dels Estats Units.
Doncs sí, i ho justifica com una mesura d'estalvi d'uns diners, diuen, que anaven destinats a sufragar una iniciativa privada. L'aportació pública, Manel, era de fet molt modesta. A veure, per la magnitud que estem parlant, 64 milions de dòlars, i era per pagar els estudis d'impacte de la línia que doni les ciutats de Houston amb Dallas. L'administració nord-americana considera ara poc realista un projecte amb un pressupost que s'ha disparat fins als 40.000 milions de dòlars. Però els principals inversors asseguren que ells pensen tirar-lo endavant amb fons exclusivament privats. Si finalment es construeix aquesta línia, Renfe té previst ingressar 5.000 milions de dòlars fins al 2042. La companyia ferroviària espanyola hi està vinculada com a consultor tècnic i ha informat que fins ara els recursos que ha compromès amb aquest projecte són mínims i que si finalment no prospera buscarà la manera de recuperar-los.
Gràcies, Rafael.
Bona nit.
Catalunya nit.
Dos minuts i mig i arribarem a 11:15. Tenim avui una nova resolució contundent del jutjat de Catarroja que investiga la gestió de la Dana al País Valencià. La magistrada, a càrrec del cas, rebutja ampliar la investigació al govern espanyol i acusa la Generalitat Valenciana d'inacció manifesta. Àlex Giral Robert, bona nit.
Bona nit, Manel.
Per què la jutgessa vol mantenir el focus només en l'executiu de Carlos Mazón?
Doncs perquè reitera que és qui té competències exclusives en protecció civil i que no va moure fitxa. Tot ve de l'escrit d'una acusació popular a la instructora en què li reclamava preguntar a la Moncloa si va convocar el Consell de Seguretat Nacional pels aiguats. I el cop de porta ha estat dels forts. Diu la magistrada que reunir o no aquest organisme no va tenir res a veure amb les víctimes de les inundacions i que va ser l'executiu de Carlos Mazón qui no va saber alertar la població del perill. Encara va més enllà quan sosté que voler assenyalar el govern de l'Estat implica reconèixer la passivitat amb què va actuar el valencià.
Això el mateix dia, Àlex, que el president valencià ha parlat per primer cop des que s'ha fet públic aquest intercanvi de trucades amb la consellera d'Emergències, aquella jornada tan tràgica, com s'ha defensat?
Bé, ho ha portat al seu terreny, diu Mazón, que el registre de telefonades demostra que va estar operatiu tot el dia, malgrat que no va estar presencialment al centre d'emergències fins a 8:45 del vespre. I ha assegurat que si no va contactar amb l'aleshores consellera Salomé Prades durant l'hora més crítica de l'episodi és perquè estava parlant amb altres càrrecs.
Creo que se ha demostrado perfectamente que no solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar. Yo hablé con Salomé Prada durante todo el día.
Mazón s'ha escudat en els protocols per defensar també l'esborrament d'imatges de les càmeres de vigilància de la Generalitat Valenciana la tarda dels aiguats. Des de l'oposició, Socialistes Valencians i Compromís parlen de situació insostenible i li han reclamat per enèsima vegada la dimissió.
Gràcies, Àlex. Un altre jutge, en aquest cas el que investiga la parella de Pedro Sánchez, ha tornat avui al Palau de la Moncloa per interrogar el ministre Félix Bolaños com a testimoni. El jutge Peinado vol saber si va ser il·legal el fitxatge de l'assessora de Begoña Gómez i què li ha respost Bolaños. Doncs ens ho explica quan són 10:45 en punt des de Madrid. La Paula Brujats.
El jutge Peinado ja se sabia el camí, ja va ser a la Moncloa l'estiu passat per interrogar Pedro Sánchez.
Deseo acogerme al derecho que viene reconocido la ley.
I avui li tocava a Félix Bolaños, que no s'hi podia negar. Més de dues hores d'interrogatori on Bolaños s'ha desmarcat del fitxatge de l'assessora, ha dit que no depenia d'ell, però igualment ha defensat que va ser legal i ha recordat que totes les dones dels presidents espanyols han tingut sempre un ajudant. El jutge Peinado no fluixa, estira el fil de la causa contra Begoña Gómez i ara busca si hi ha malversació en la contractació de la seva assessora, si l'ajudava amb els negocis sota sospita, però avui ha marxat de la Moncloa sense grans indicis. El govern espanyol ho veu tot un muntatge i els ministres Marlaska i Planas acusen el jutge d'excedir-se amb la causa.
És una investigació donde no s'ha observat ninguna irregularitat, perquè no hi ha ninguna irregularitat abocada directament al fracàs.
Pues aún quedan 48 millones y medio de españoles por interrogar y supongo que habrá que interrogarlos a todos para intentar lograr algun element per part del juez Peinado.
La Moncloa ironitza, però el Partit Popular té més munició per pressionar amb el cas que fa un any que acorrala Pedro Sánchez i reclamen el cap de Bolaños.
Sánchez puede aplicar sus propios estándares éticos con los que llegó al poder y destituir hoy mismo al señor Bolaños. O mejor aún, convocar eleccions.
Fa un any que Peinado té imputada Begoña Gómez per suposats delictes en els seus negocis privats i la causa no deixa de sorprendre. Avui el jutge, en una decisió gens habitual, ha multat les parts per fer declaracions a la premsa. Per a l'advocat de Gómez, la multa és de 5.000 euros. En canvi, per a Vox i Azteuir, que són acusació, de 500.
I el Consell d'Europa renya Espanya per la falta d'avenços per prevenir la corrupció política i judicial. Martí Ferrero.
És el que conclouen dos informes de l'òrgan consultiu del desembre del 2023 i del juny de l'any passat, però que fins ara l'executiu espanyol no havia autoritzat a publicar. La institució amb seu a Estrasburg retreu a Espanya que se salti gairebé totes les recomanacions per lluitar contra les pràctiques corruptes dels càrrecs del govern de l'Estat i dels comandaments policials. També insisteix que cal un nou sistema d'anomenament del fiscal general de l'Estat que l'allunyi de la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que des de la data dels informes fins avui, la Moncloa s'ha posat les piles, cosa que el PP, per boca de Cayetana Álvarez de Toledo, nega.
En estos dos últimos años pues han materializado 24 de las 30 recomendaciones indicadas.
¿Cómo va a luchar contra la corrupción un gobierno que la practica?
Entre altres qüestions, el Consell d'Europa també critica mancances en la regulació de les relacions entre els polítics i els lobbies, de les portes giratòries dels polítics al sector privat i dels aforaments dels alts càrrecs de l'executiu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
CaixaBank, elegit de nou millor banca privada a Espanya per Euromoney.
Un reconeixement a un model únic i a la trajectòria d'un equip que treballa per estar a prop dels clients i oferir-los dia a dia la millor gamma de serveis.
Gràcies a tots per la confiança. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La periodista Núria Marín i el músic Lil Dami s'enfronten a la cuina.
Això serà immenjable, eh?
Ha de tenir una consistència sòlida.
Va. Però què és això?
I després, el duel entre la també periodista Laura Fab i l'influencer Pau Joan Miquel.
Que s'emporti l'olla.
Puc emportar els espaguetis?
Oh! Sí. Oh!
Cuina com puguis. Dijous després del Polònia a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si respectem el descans dels veïns i veïnes, si baixem els mobles el dia que toca, si netegem el que el gos embruta, si mantenim els carrers nets...
Tot serà més bonic si treballem en equip. Sancions de fins a 600 euros per conductes incíviques. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
Somiàvem una illa, un llibre de Roc Casagran, un crit d'auxili per tornar a estimar. El Premi Sant Jordi, editat per Univers Llibres i Òmnium Cultural. Per Sant Jordi, el Sant Jordi. Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà.
És un dia feliç...
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat, Fem Futbol, Girona reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, sóc la Sònia i des d'Andorra acabo el dia amb el Catalunya Nit.
Minuts i tres quarts d'onze, la Comissió Europea ha elaborat una primera llista de 7 països que denomina segurs i, per tant, pot retornar-hi migrants. És un instrument per limitar les concessions d'asil als 27 i inclou països com el Marroc, Tunísia o Colòmbia. El govern italià de Giorgia Meloni ho veu com un reforç al seu pla de deportacions. Brussel·les, Jordi Baró.
Brussel·les ha fet avui un pas més per actuar més ràpid contra els migrants en situació irregular que es troben a la Unió Europea. Ha definit una primera llista de països d'origen que considera segurs. Són 7: Kosovo, Bangladesh, Colòmbia, Egipte, Índia, el Marroc i Tunísia. La idea és que això permeti tramitar per la via ràpida les demandes d'asil dels migrants d'aquests països, assumint que, a priori, la majoria no compleixen els requisits per ser considerats refugiats. La intenció és que els procediments es resolguin en màxim 3 mesos, en lloc dels 6 actuals. Preguntada per les denúncies de vulneració de drets humans al Marroc o Tunísia i la possible fugida cap a la Unió Europea de ciutadans perseguits d'aquests països, per exemple del col·lectiu LGTBI, aquesta era la resposta del portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lamert.
Optimitzem i accelerem el processament de demandes d'asil, però no retallem en drets humans i fonamentals. D'acord amb la llei europea, els estats membres han de fer avaluacions individuals de cada demanda d'asil en cada cas individual, amb totes les salvaguardes del procediment.
Ara el llistat s'haurà de negociar amb el Parlament Europeu i els governs europeus, però d'entrada el govern italià s'ho ha atribuït com un èxit. Meloni ha topat fins ara amb la justícia del seu país, que li ha denegat enviar centres de deportació a Albània a migrants d'Egipte i Bangladesh, rescatats al Mediterrani, amb l'argument que no eren països segurs. La disputa de Meloni sobre aquesta qüestió està pendent de resoldre's davant la justícia de la Unió Europea.
I avís avui de l'OCDE sobre l'ajuda que els governs destinen al desenvolupament. El 2024, les ajudes oficials van retrocedir per primer cop en 6 anys i els pronòstics no són esperançadors.
No són esperançadors perquè asseguren que aquest any aquesta ajuda tindrà la caiguda més gran de la història després de constatar un descens del 7% durant el 2024. Segons l'OCDE, cada cop hi ha més països que apliquen retallades i assenyala especialment els Estats Units, on Donald Trump ha començat a passar les tisores. El responsable d'incidència política de la Federació Catalana d'Organitzacions per a la Justícia Global, Dani Gómez Oliver, denuncia la deriva que estan adoptant governs com el nord-americà. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
És un error molt gros que aquests governs d'extrema dreta o de dreta extrema estiguin doncs, tancant aquests recursos, perquè en el fons al final això se'n ressentirà el planeta, no? Perquè finalment aquests recursos van a les poblacions més empobrides, més necessitades, que malauradament doncs, veuran que se retallen les prestacions que s'estan fent.
I confia en països com Espanya, on l'any passat l'ajuda al desenvolupament va augmentar, però encara lluny de l'objectiu del 0,7% del PIB per al 2030. En aquest sentit, Gómez Oliver posa pressió.
Seguirem apretant-nos perquè els governs compleixin allò que han acordat en la relació de Nacions Unides. Almenys en el cas espanyol i català, aquests compromisos estan damunt la taula i que s'assoliran, així que comencem a tenir pressupostos. Si no hi ha aquest 2025, si de cara al 2026.
Mentrestant, Ucraïna i les persones refugiades han estat els primers damnificats per la retallada en les ajudes al desenvolupament.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
En surt aquesta tarda a Castelló de la Plana per un incendi aparatós en un bloc de pisos. Les flames s'han declarat a la novena planta de l'edifici i han provocat una columna de fum molt densa. Tres persones han estat ateses per inhalació de fum. Oriol Pujador.
Són una dona de 75 anys i dos bombers que han estat atesos pels mateixos serveis d'emergència al lloc de l'incendi. Mentre els bombers treballaven per extingir aquestes flames, s'han confinat alguns veïns, però com deies, no hi ha hagut víctimes. Així explicava aquesta veïna com ha viscut els fets en declaracions a Punt Mèdia.
La pared que està el foc és la pared de la meva habitació. No sé si està cremat, si no està cremat, si m'ha entrat el foc dins de casa, si no m'ha entrat dins de casa, no sé res. I jo he preguntat per la gent que viu i m'han dit, estan tots fora? Pues, ja no he entrat, d'ahir no ha passat.
Ara s'investiga què ha provocat l'incendi.
I el Departament d'Educació confirma que fusionarà les matèries de ciències a primer de batxillerat a partir del curs 2026-2027, malgrat l'oposició d'alguns sectors de la comunitat científica. La Conselleria defensa que tot plegat era inevitable per complir amb la normativa estatal i que, si no es feia així, alguns alumnes podrien tenir problemes per homologar els seus títols en altres comunitats autònomes. Maria Costa.
Física i química d'una banda i biologia, geologia i ciències ambientals d'una altra passaran a tenir un total de 4 hores setmanals, quan fins ara per separat en sumaven 6. Tot i això, Educació defensa que no es perdran hores i que es faran matèries optatives complementàries de ciència. Ho deia Pepín Beltrán, secretària de Millora Educativa del Departament.
De 3 hores de modalitat passen a tenir 4 de modalitat, de tal manera que l'alumnat de primer de batxillerat farà una visió orientadora perquè cursarà totes les matèries de les ciències naturals i a més ho farà, fins ara ho feia amb 6 hores i ara ho farà amb 8 hores.
És un dels cavalls de batalla de la plataforma Ciències en Perill que continua amb l'amenaça de no corregir els exàmens de selectivitat si no hi ha canvis. Aina Barberán és la portaveu.
L'interès del departament de diàleg i consens, que és el que ens havien dit, doncs era totalment només de cares a la galeria. Hem fet una crida per no corregir la selectivitat i, evidentment, aquesta crida es fa extensiva a tots els professors d'universitat que també fan aquesta tasca. És una comunitat que viurà en primera persona el desastre que suposa aquesta fusió de les matèries.
El treball de recerca perdrà pes en la nota final de batxillerat i les matèries de literatura catalana i castellana es mantenen com a matèries de modalitat.
I el 80% del miler de professionals sanitaris que s'han presentat a les proves de nivell de català les han aprovades. Són els exàmens que va organitzar per primera vegada el Departament de Salut a principis d'any per millorar les competències lingüístiques dels professionals d'aquest sector, Oriol.
Les proves es van fer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa en el marc del programa Prescriu-te el català. Per nivells, el B1 ha registrat un 84% d'aprovats, el B2 un 76% i el C1 un 75%. A la segona edició d'aquests exàmens s'hi han inscrit uns 1.600 professionals sanitaris i com a novetat s'incorpora el nivell A2 de català, el nivell més baix. Els cursos s'emmarquen a la normativa que obliga a tenir el C1 de català tot el personal de la sanitat pública i concertada que vulgui optar una plaça. Fins ara això no es feia.
Gràcies, Oriol.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I atenció, perquè han parat la majoria de nuclears d'Espanya per la caiguda de preus i de demanda de l'electricitat. Només estan produint dues centrals catalanes, Ascó 2 i Vandellòs 2, a causa de l'allau de producció renovable. El sector es queixa de la càrrega impositiva del govern que els fa perdre diners. Tarragona, Manel Sastre.
És la primera vegada que hi ha tantes centrals nuclears sense produir. Només estan al 100% Ascó 2 i Vandellòs 2. Trillo està fent recàrrega. Almaraz ha tancat els dos grups. Cofrents també tancarà aquesta mitjanit. I Ascó 1 s'ha aturat per aprofitar i fer millores elèctriques, també. El bon temps i la baixa demanda energètica de Setmana Santa han provocat aquesta situació per evitar anar a pèrdues, diuen. Ignacio Araluce, president del Foro Nuclear, que és la gran patronal del sector, en fa responsable la pressió fiscal de l'Estat.
És producir a pèrdues, perquè el precio que hay en el mercado no llega ni para pagar los impuestos, porque los impuestos que tienen las nucleares son por cada megavatio hora producido. Claro, si se produce un megavatio hora y te pagan una cantidad que no cubre los impuestos que tienes que pagar por producir ese megavatio hora, pues evidentemente no se puede funcionar así.
Des d'Ecologistes en Acció, Eloi Nolla explicava al Catalunya Migdia que el que cal fer és complir l'acord de tancament firmat per les mateixes propietàries i el govern.
Si no poden competir, el que han de fer és plegar, i el millor que ha fet les empreses elèctriques en molt de temps ha estat aquest acord amb l'Empresa Nacional de Residus de fer un calendari de desmantellament.
Aquests dies l'accés de producció està generant uns preus al mercat elèctric que arriben gairebé a ser negatius. A la gran producció solar i eòlica s'hi ha sumat també la hidroelèctrica, que en bona part d'aquest dimecres han estat subministrant el 100% de l'energia necessària a tot l'estat.
Potser sou usuaris de Facebook, si no de WhatsApp, o si no d'Instagram, o potser de les tres coses. No sé quanta gent queda que no n'utilitzi cap, també n'hi deu haver, però atenció, perquè aviat rebreu una notificació de la companyia Meta on us avisaran que utilitzaran les seves dades públiques per entrenar els models d'intel·ligència artificial, però també us donaran la possibilitat d'omplir un formulari per negar-vos-hi si no ho voleu. Això ho hem d'explicar bé, per això tinc aquí la Carme Montero. Bona nit.
Bona nit.
A veure, ordenem aquesta informació perquè quan barregem en la mateixa frase dades personals i intel·ligència artificial, ja d'entrada ja comencem a patir.
Salten totes les alarmes, sí. Manel. Doncs estem parlant de les dades de ciutadans europeus que són majors d'edat i que estan exposades en el mur de Facebook o en comptes públics d'Instagram. Són aquests que estan oberts, als quals hi té accés tothom. Aquesta nova funció no afectarà els comptes privats. I tranquils, tampoc estaran afectades les converses privades de WhatsApp. De fet, ens tranquil·litza el professor d'audiovisual de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
Només tot el que sigui públic, les converses privades, tant de WhatsApp com del Facebook chat, estan encriptades. Per tant, ni que volguessin, no ho poden fer servir. Van de dispositiu a dispositiu. Els seus servidors, el que hi queda és encriptat i, per tant, només ho pot desencriptar, llegir, l'emissor o el receptor.
Per tant, d'entrada, són objecte d'interès els missatges públics. Mm-hmm. Per què els volen, però?
Doncs mira, aquesta IA ja té totes les dades de l'internet general, que és normal, que és en anglès. Ara la volen alimentar perquè entengui i reflecteixi millor els idiomes, les cultures, la història, l'humor, fins i tot el sarcasme dels europeus. Mira, Ganyet ens en posa un exemple.
Tu pots dir sí, segur. I sí, segur no vol dir que n'estigui segur o que sigui segur. Senzillament és tot el contrari. Per tant, el que necessiten aquests sistemes, aquestes xarxes neuronals, és veure molts exemples molt diferents, culturalment molt diferents, per poder entendre totes les subtileses del llenguatge.
Aleshores, qui ens estigui escoltant, s'ha de privatitzar el compte o no?
Doncs bé,
què s'ha de fer?
És una decisió personal, una decisió que dependrà del que esperi cada usuari de la seva xarxa. Penseu que aquí, a Europa, tindrem l'oportunitat de negar-nos-hi gràcies a la intervenció precisament de la Unió Europea, perquè als Estats Units Meta agafa directament les dades públiques dels seus usuaris. Com sempre, la clau és perquè les fan servir. Això no implica que hem de demonitzar la intel·ligència artificial, però sí que cal vigilar quin ús se'n fa.
A mi m'està molt bé que utilitzin les meves dades, però m'han de dir per a què. Si és per enriquir uns pocs i utilitzar-les per fer un profiling a veure qui serà el proper a deportar o el proper que no deixaran entrar als Estats Units, això no m'interessa. Si és per salvar vides, desenvolupar medicaments, per entendre millor les cultures, per preservar llengües com la nostra, que poden tindre dèficits en segons quins àmbits, doncs m'interessa.
Per tant, no és bon ni dolent. Cadascú triarà el que li interessa, com ens explicava ara el professor. Brussel·les ja va intentar aturar fa un any les intencions de Meta. Ara diu que respecten les lleis de privacitat de dades i que cada estat membre haurà de garantir que arribin als ciutadans aquests formularis que hem comentat on tu et pots negar a que s'utilitzin les teves dades, doncs, per entrenar aquesta intel·ligència artificial.
Molt bé, doncs ara quan rebem el formulari, com a mínim ja estem més ben informats per saber què fer.
Jo he parlat amb diverses persones usuàries d'Instagram i de moment ningú ha rebut ni aquesta notificació ni aquest formulari. Hem d'estar molt pendents.
Molt bé, gràcies, Carme.
Bona nit.
I atenció també a un planeta que han descobert per sorpresa un equip d'astrònoms liderat per la Universitat de Birmingham. Bobby, you still with me? Això que escoltem, l'univers fictici de la Guerra de les Galàxies, no és una banda sonora fortuïta, l'hem triat amb intenció, i és que aquest nou planeta és molt semblant al planeta Tatooine, el desert de Luke Skywalker, creat per George Lucas i que orbitava sobre dos sols bessons. La particularitat d'aquesta esfera, a banda de girar sobre dues estrelles, és que ho fa en un angle de 90 graus.
Fins ara ja s'havien descobert planetes que giressin al voltant de dues estrelles, a diferència de la Terra, que només ho fa al voltant del Sol, però mai s'havia observat que el moviment fos perpendicular. El divulgador científic Joan Anton Català en posava aquest exemple clar.
És com si tinguéssim una taula i sobre la taula tindríem els dos estels que estan girant un al voltant de l'altre i la Terra, o en aquest cas un planeta, que també sobre la mateixa taula està girant al voltant d'aquests dos estels. Això seria la situació esperada. Resulta que el planeta, en lloc de girar sobre la taula, gira totalment perpendicular a la taula. Gira al voltant d'aquests dos estels, però inclinat 90 graus.
Segons l'Observatori Europeu Austral, es va descobrir de manera fortuïta gràcies a un telescopi gegant situat al desert d'Atacama, al nord de Xile. El planeta està ubicat a la constel·lació de la Balança, a 120 anys llum de la Terra.
Catalunya nit.
L'editorial Anagrama ha anunciat que extingeix el contracte d'edició per la publicació i distribució del polèmic llibre El Odio, de Luis G. Martín, que recull les confessions de José Bretón sobre l'assassinat dels seus dos fills. Òscar Callau.
En un nou comunicat, l'editorial barcelonina confirma que els drets de l'obra tornen a ser propietat de l'autor. El segell editorial ja havia decidit al març paralitzar per un temps indefinit el llançament i la distribució de l'Odio, després que la Fiscalia en sol·licités la suspensió a instàncies de la mare de les criatures. Ara, doncs, la suspensió ja és definitiva.
I el Consell de Mallorca ha rectificat i ha aprovat la subvenció de 95.000 euros que va quedar suspesa la setmana passada. Són diners que han de servir per a la Fira del Llibre de Palma o per Sant Jordi. La setmana passada, Vox i l'oposició van votar en contra de la subvenció per motius oposats. Com ha anat tot plegat, ens ho explica des de Mallorca Caterina Carmany.
Bona nit, Manel. Podríem dir que el pla del Consell ha hagut d'anar a la revàlida. Vots i el PP governen junts al Consell de Mallorca, però l'extrema dreta vota sistemàticament en contra de les iniciatives pel català i el PP ja dona per fets els vots de l'oposició. La setmana passada, però, Més Pi i els socialistes es van plantar i van votar en contra, denunciant falta de negociació. Els llibreters van posar el crit al cel, es van obrir aquestes negociacions i avui s'han aprovat aquests 95.000 euros en un pla extraordinari. Des de Més, Jaume Alsamora avisa al PP que no és un xec en blanc.
Vostè ha triat l'extrema dreta. I aquestes en són les conseqüències. Jo he dit que avui, per part nostra, se li acaba el crèdit de perquè sí.
I el líder de Vox, Antonio Gili, ha atacat el català.
Nosotros decimos que no porque tenemos memoria. Y sabemos que este gremio estuvo involucrado y alentó las el intento de secesión de Cataluña. Sí, en mallorquí, no en el catalán estándar que oprime a la cultura mallorquina. Iré a visitar la Feria del Libro. Seguramente hay libros en español, porque lo más probable es que les llibreries quieran vender algo y ganar dinero.
La subvenció permet, entre altres coses, la Fira del Llibre de Palma o la celebració de Sant Jordi.
Lee. L'interès creixent pels còmics fa que cada cop més també siguin una opció per Sant Jordi. N'hi ha per a totes les edats, per tots els gustos i de tots els estils. Ara, amb la Valèria Aubareda, us fem un petit recull de novetats de cara a Sant Jordi.
Comencem amb una història de records d'infantesa, Divendres Cuscús, al G 1993, de Polen Edicions, escrita pels músics Jacint Belacén i Santi Eizaguirre, amb dibuixos de Cristina Bueno, rememora els dinars a casa l'àvia al G als anys 80 i 90 de les Is, fins que la islamització del país significa el final dels cuscús familiars. També parla dels estius d'infantesa Li deien Bebeto, de Javi Rey, publicat per Norma Còmics. És una història situada en aquella època de la vida en què trobem la nostra identitat i ja estem obligats a madurar.
Són dos estius a la vida d'un personatge que ens explica des de la culpa perquè va fer una cosa de que no se sent gaire orgullós vers un altre personatge, és Bebeto.
Vinyatari 5 de l'editorial Finestres és l'habitual recull de les millors històries curtes de no ficció presentades al Premi Ara de Còmic. La guanyadora és Indis de Barcelona, un al·legat antiracista amb dibuixos d'Edgar Ossia i text de Lluc Silvestre.
Panchito, Morenito, Indio, precisament, manera despectiva de parlar la gent de fora, no?
L'obra més autobiogràfica del supervendes italià Zero Calcare ens la presenta Polen en català i Reservoir Books en castellà. És Quan mori serà tot per mi, on explica la complexa relació amb el seu pare i el viatge conjunt a les Dolomites al poble familiar. També són novetats una història sobre l'erradicació de la verola i la infantesa a l'Holanda de la Segona Guerra Mundial de l'actriu Audrey Hepburn.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
CaixaBank, elegit de nou millor banca privada a Espanya per Euromoney.
Un reconeixement a un model únic i a la trajectòria d'un equip que treballa per estar a prop dels clients i oferir-los dia a dia la millor gamma de serveis.
Gràcies a tots per la confiança. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Cavall Atleta Ocell, de Manuel Baixauli, ha guanyat el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. Aquest Sant Jordi regala Cavall Atleta Ocell. Aquest Sant Jordi regala el Premi Òmnium.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo, per mi, és molt fumut, eh? Que vagis a dinar a un restaurant i en comptes d'anar que et serveixin un colom... Però hi ha una cosa pitjor, que és que vagis a dinar a un restaurant que en comptes d'anar que et serveixin un colom i que t'agradi. Això és el pitjor que et pot passar.
Que tu sortis d'allà, doncs està bo.
Sí, doncs hem dinat bé. El primer que vaig fer quan vaig veure aquesta notícia és entrar a les reviews de Google d'aquest lloc. Tenia un 4,1. És molt bona nota, un 4,1.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Doncs hem dinat bé.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma Forma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Només un raig, només un raig per demà. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, no, més, més.
Ah, bé, bé.
Demà canvia la situació. Avui ja sabia, avui hem tingut llocs on ha fet força sol, cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona, amb vent de mestral, però demà serà una mica més general. És a dir, que demà al matí tindrem alguna boirina, però farà sol a la majoria de comarques, tret de la cara nord del Pirineu, i a la tarda també. Per tant, tindrem més estones de sol a tot arreu, I això també farà doncs, que pugi la temperatura, perquè avui s'ha notat que ha refrescat, a part d'aquests roixats, tempestes, calamarsades que hem tornat a repetir durant la tarda i el vespre, després han anat a la baixa. Demà, doncs, un panorama d'estabilitat, i això és el que també passarà aquest divendres sant, és a dir, que si avancem una mica, tindrem sol, bandes de núvols prims i un temps força estable.
Perfecte, doncs demà gaudir del solet. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.